Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Sara Riera. A finals del 2025 es podria començar a administrar a pacients el primer fàrmac aprovat a Europa que per primera vegada pot frenar l'evolució de l'Alzheimer. Això és el que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio el director del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, Alberto Lleó. Ha explicat que confia que un cop autoritzat a Europa, l'Agència Espanyola de Medicaments aprovi les directrius per la seva aprovació aquest mateix any 2025, abans que, per tant, dels 2 anys, que és el termini habitual per aquest tipus de medicaments.
Preveiem que a finals del 2025 l'Agència Espanyola del Medicament donarà preu i especificarà les condicions d'aplicació d'aquest nou fàrmac. L'aprovació de lecanemab a Espanya doncs, porta també uns reptes importants en quant a la seva implementació.
Aquest medicament, el lecanemab, ja s'administra des de fa un any als Estats Units i és el primer que actua sobre les acumulacions de beta-amiloide al cervell relacionades amb l'Alzheimer. Això ha demostrat en assajos que pot endarrerir la progressió d'aquesta demència en 3 de cada 10 pacients amb símptomes incipients. Més notícies, Núria Oriol.
Els tècnics de Movistar treballen per recuperar el servei de telefonia mòbil i d'internet a una part important de l'Alt Pirineu des que ahir a la tarda una màquina que feia treballs agrícoles va tallar un cable de fibra òptica. L'avaria afecta la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà en uns dies amb una gran afluència de turistes. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia. Segons informa Movistar, el servei s'està recuperant a mesura que els tècnics avancen en la reparació del cable tallat en una finca agrícola als afores de Talarn, al Pallars Jussà. L'alcalde de Viella, Juan Antonio Serrano, ha dit que faran una reclamació per demanar un interlocutor de la companyia quan hi hagi una avaria d'aquest tipus.
Pues ahir va ser un dia dramàtic i nosaltres des de l'Ajuntament de Viella farem una reclamació lo més contundent possible contra Telefònica, però no tant perquè hagi produït una avaria, que les averies es poden produir, sinó perquè és impossible que un alcalde pugui parlar amb ningú, que li pugui donar algun tipus d'explicació.
Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
La inflació tanca l'any al 2,8% de mitjana a Espanya. És la taxa més baixa des de la pandèmia, segons les dades provisionals de l'Institut d'Estadística. En relació amb el novembre, la inflació ha pujat 4 dècimes i l'increment es deu a l'augment dels preus dels carburants i del capítol d'oci cultura.
La Unió Europea, la Xina, l'Índia, Brasil, Cuba, a Veneçuela han expressat el seu condol per la mort de Jimmy Carter. Escoltem, per exemple, la portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès.
La Xina expressa el condol més profund per la mort de l'expresident Jimmy Carter. Va ser la força impulsora i el responsable de l'establiment de relacions diplomàtiques entre la Xina i els Estats Units i va fer importants contribucions per a l'intercanvi amistós i la cooperació entre els dos països que valorem molt.
El president electe Donald Trump ha expressat el seu agraïment a Carter per haver fet tot el possible per millorar les vides dels nord-americans. Tot i això, fa pocs dies Trump va titllar d'estúpida la sessió del canal de Panamà i tots dos havien intercanviat crítiques ferotges durant anys.
Els nous discos de Judith Nederman i de la Fey, Les Flores Azules i l'espectacle La nit de les roses de Mishima s'uneixen al cartell del Festival Estrenes 2025, que es farà del 28 de març al 4 de maig a Girona. Nederman presentarà, doncs, el seu 6è treball, que ha gravat en format duet amb el guitarrista Pau Figueres. De la Fey, Les Flores Azules presentaran el disc Amor el 4 d'abril a l'Auditori i suposa el seu retorn després de 12 anys de silenci discogràfic. Finalment, Mishima presentarà per primera vegada l'espectacle musical i literari La nit de les roses. Ara els esports amb el Damià Aguilar.
El Barça crema avui un segon i definitiu intent al jutjat per poder inscriure Dani Olmo abans del canvi d'any. La resolució la tindrem aquesta tarda. El club segueix bellugant altres vies. A aquesta hora, Dani Olmo i els seus companys fan el segon entrenament després de festes a porta tancada. El Girona fan entrenament de portes obertes aquest matí. L'Espanyol torna a la feina aquesta tarda a les 5 a la Ciutat Esportiva. El Barça de bàsquet va caure 73-71 a la pista del Real Madrid, 6ª derrota seguida en un clàssic i lesió de Neto. També ahir derrota del Manresa 80 90-82 amb el Baskonia i derrota del bàsquet Girona a Saragossa 96-68. Avui, nova jornada, la 14a, a les 6, València-Lleida, i a 9:15, Joventut Gran Canària. En futbol sala, a Santa Coloma, avui, finals de la Copa Catalunya. A 7:15, final femenina, Penya Esplugues, les Corts, i a 9:15, final masculina, Barça Indústria Santa Coloma.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
L'efecte papallona del contracte de Cruyff amb el Barça és infinit i no s'atura. La prova és l'orgull que l'afecció blaugrana sent avui quan nois de 17 o 18 anys salten al camp i juguen de memòria amb la samarreta blaugrana. És un sentiment comú de pertinença. I reconeix una manera de fer les coses que cap altre afeccionat de cap altre equip pot sentir. Aquest orgull, aquestes victòries, aquest caràcter són traçables i ens porten el dia d'agost que Johan Cruyff va tancar el seu contracte amb el Barça en un hotel d'Amsterdam, gràcies en gran manera a la traça i a la perseverança d'una parella formidable formada per un català i per una holandesa. Ramon Piqué, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Tu has volgut explicar la història d'aquest efecte papallona, eh? Aquest efecte papallona que comença amb el fitxatge de Cruyff com a jugador pel Barça.
Correcte, sí, sí. Aquesta va ser la primera pregunta, que una de les primeres preguntes, això que sentíem ara, no? La sospita és la primera forma de fer que existeix. Doncs la primera sospita va ser pensar per què aquest jugador, que era una icona fora dels camps, que era una estrella mundial, que ja havia guanyat tants títols, Copes d'Europa, Pilotes d'Or, i que era representant d'un futbol totalment diferent i una icona a nivell d'imatge i tot, per què tria venir un equip que fa 14 anys que no guanya la Lliga, que no guanya mai la Copa d'Europa, que té una... que va transitar una mica d'una manera una mica gris, no? per la història en aquell moment, perquè ens tria a nosaltres, no? I aquest va ser com una mica el punt de partida.
El Ramon és l'autor del llibre El contracte, Cruyff Caravent Catalunya, un llibre que a través de detalls del fitxatge de Cruyff del Barça pel 73 vol explicar, per descomptat, el fitxatge, però no només, no? És a dir, a part d'aquest efecte papallona, però també què diu del Barça, per descomptat, però què diu de Catalunya, també, no? Dels canvis a Catalunya des de llavors fins ara.
Sí, d'aquí una mica el subtítol, sí. Que no diu Cruyff Caravent Barça, Cruyff Caravent Barcelona, sinó Cruyff Caravent Catalunya, perquè és com una escala que volia fer, no? O que tenia clar que el llibre havia d'anar cap aquí, perquè explicar simplement el fitxatge de Cruyff ja s'ha fet i era un exercici de nostàlgia que no tenia molt interès o massa sentit per mi. I Cruyff és una mica l'excusa, Caravent és el culpable una mica, juntament amb la Marjolaine, evidentment, amb la seva esposa, i Catalunya és el tema real del llibre, una mica.
Hem començat posant música dels Mishima, no només perquè el seu cantant sigui fill de la parella, que, com deies tu ara, aquest català i aquesta holandesa, que dius en un fragment del llibre, porten al Barça, sinó que pràcticament és la banda sonora del llibre, eh? Cada capítol va encapçalat per un trosset d'alguna cançó dels Mishima.
Sí, una mica també perquè per això que et deia, perquè no crec que s'hagués de fer un exercici nostàlgic sobre la figura de l'Armand Caravent, de la Marjolaine, d'aquell moment històric, que a mi em sembla molt interessant, també, però hauria sigut un exercici senzillament de retro i prou. Jo el que tenia ganes era d'agafar una mica això i projectar-ho en el futur, i crec que el David és un continuador d'això, perquè el llibre ja parla una mica dels Caravent com a connectors, com a gent que sap agafar una mica el nostre substrat i projectar-lo d'una manera més moderna, d'una manera més agradable, d'una manera més intensa cap al futur, no? I aquest era una mica la intenció, vincular el David a tot això a través de les lletres. Crec que era un joc que em podia permetre i que m'ha agradat també de fer.
A més, jo trobo que dels fets aquests històrics, com és el fitxatge de Cruyff pel Barça, com molts altres, a mi, jo personalment, com a lector, sempre m'agrada quan centrar-ho en simplificar-ho, no? És a dir, quan són un personatge o dos, no? I fa molta gràcia que et centris en una part important del llibre, no tot, ara en parlarem, amb aquest matrimoni de l'Armand Carabén i la seva dona, que era holandesa. Fa gràcia el que et diu el Permanyer, l'admirat Lluís Permanyer, que et diu, ui, el fitxatge de Cruyff, diu, ui, Armand Carabén i la seva dona Marjolín, i ja està, són ells dos.
T'he de dir que aquest moment de parlar amb el Lluís, jo vaig anar a parlar amb el Lluís una mica per... Jo no el coneixia. Sí. I em vaig quedar admirat perquè, no només pel coneixement, jo volia parlar amb el Lluís per tenir una mica de color sobre l'època, una mica el background, quina era aquella Barcelona, que ens podíem trobar... Bueno, i l'entrevista va començar així. Va dir, estàs escrivint sobre aquest tema? Va dir, no cal que em digui res més, són aquests dos.
Són aquests dos
i jo no li havia dit res, ja. Aleshores, no, ni que el llibre estava tan centrat en això. Clar. Això em va confirmar a mi, va ser una mica epifànic, perquè em va dir, vaig pel bon camí, perquè Clar. És això, no? I va ser una conversa superagradable, no? Però sí, sí, efectivament.
Arran de llegir el teu llibre, vaig revisar l'autobiografia del Cruyff, per veure què deia del Carabén, no? De l'Armand Carabén. I un moment quan, no hi dedica gaire estona, però sí que diu que és un personatge sensacional i que va ser doncs, qui va afavorir que vingués al Barça, i diu, van haver-hi diverses casualitats, però jo no les considero casualitats, no? Que tingués una dona holandesa i tot això, no?
Cruyff també és una mica... Li agradaven aquests tipus de jocs, els números, sempre trobava alguna raó darrere de les coses, i és veritat. En fi, jo tampoc crec massa en casualitats.
No, eh?
Em pots dir providència, em pots dir el que vulguis, no? Depèn del teu background, depèn d'on vinguis, però que s'ajunten tantes coses en un moment històric tan concret que és difícil creure en el pur atzar. De tota manera, sí que és veritat que que a vegades sí que sembla que la vida sigui una mica una moneda a l'aire, no? I que, sí. I que perquè l'Armand Carabén, no sé, passi 5 minuts més tard amb el cotxe o no, qualsevol altra eventualitat, doncs potser ens hagués canviat la història del tot. A mi també m'agrada fer una mica aquest exercici...
Clar, què hauria passat, sí.
Exacte, no? I sobretot amb la pregunta que et comentava abans, amb aquella sospita, també pots fer l'exercici contrari, que és què no hauria passat si Johan Cruyff no hagués vingut al Barça.
D'aquí l'efecte papallona que deies, eh?
Que, a més, no s'acaba mai, no es va com obrint, i podries fer una llista de coses realment sorprenents, almenys el dubte de si haguessin passat o no, o si haguessin passat d'aquesta manera, crec que seria un dubte raonable per fer.
El que és curiós també és que, com a moltes novel·les, hi ha personatges que et capten molt, i en aquest llibre, jo crec, o com a mínim com a lector, el que dèiem ara, l'Armand Carabén, en aquell moment, com a gerent del Barça, i la seva dona Marjolín, holandesa, el paper que tenen en el fitxatge del Barça. A mi hi ha un moment que m'agrada molt, que és una frase de la Marjolín que tu poses diverses vegades, que és això de si vols una cosa, fes-la, no? Que d'alguna manera... Fa molta gràcia perquè pràcticament és un aforisme corifista. No?
És que és un aforisme corifista,
no?
Sobretot. No, aquesta també és una mica la llicència.
Si, no tens la pil... si tenim la pilota, els altres no la tenen i tot això.
Hi ha una cosa bona, que no sé si forma part d'aquest atzar del que parlàvem ara, de tot això, que és que la Marjolín i el Johan Cruyff són de la mateixa generació, més o menys es porten pocs anys de diferència, crec que la Marjolín és 3 anys més gran, i connecten molt també en aquest context, no? Ells venen d'un país molt destruït per la guerra, molt humiliat també, on l'Holocaust va agafar també molts jueus holandesos van acabar els camps de concentració, moltíssims. És un país que havia patit molt i que de sobte als 60 explota amb una joventut que vol canviar les coses, que vol viure la vida d'una altra manera. Cruyff i la Marjolín formen part d'aquesta generació. Això explica també que la Marjolín vulgui estigui aquí aquell estiu de 68, no? Fent una cosa que seria impensable en una dona en aquella època, en aquell moment històric, no? Amb una independència molt gran. I que Johan Cruyff també, els Cruyff, Johan i la Dani, vulguin marxar d'Holanda també, no? I donar ben més resclosit i vulguin anar a viure en un lloc més alliberat i també cobrar també més diners, no?
I menys impostos.
Que coincideixin tant, aquesta mentalitat ajuda molt a que el fitxatge s'acabi fent, no? D'alguna manera.
En aquest efecte papallona que dèiem, en aquest que hagués passat, sí. Hi ha molts moments en què això pot descarrilar. I no descarrila, afortunadament, però penso en el moment en què tu descrius el llibre, que ells estan a Holanda, que el matrimoni està a Holanda esperant una trucada que no arriba, que l'Armand Carabén es fot dels nervis perquè diu ai, que no truquen, que és la Marjolín el que li diu qui guanyarà, qui tingui més paciència. Tranquil. I acaba sortint bé. Però vull dir, en un altre, algun altre més celebrat de dir, però a la porra, marxem, i s'ha acabat aquí la història, no?
No tan celebrat com diria, com... algú potser més acomplexat, no?
Clar.
Jo crec que en la nostra història aquest tipus d'èxits, primer els expliquem poc, i una de les voluntats del llibre també és explicar una història d'èxit que hem viscut i que vivim i que d'aquí almenys si ets del Barça, però crec que les nostres vides han sigut molt més felices, no? I l'altra és el desacomplexament. És a dir, més que el... Jo crec que el que ens porta que aquesta història acabi bé és el desacomplexament de l'Armand, per descomptat de la Marsolín, i d'aquella directiva del Barça que no es va fer enrere davant de les dificultats, perquè tradicionalment aquestes històries ens surten malament aquí a Catalunya, diguem-ho clar, no? I el cas Cruyff fàcilment hagués pogut ser un altre cas Di Stéfano, o un altre fracàs en aquest sentit, no? I no ho va ser, i no ho va ser perquè aquesta gent, jo crec que van... que se la van jugar també una mica i van ser valents. Van ser valents amb el tema dels oriunds, van ser valents amb la negociació amb l'Ajax, van ser valents quan el Madrid es va posar pel mig, no? I van portar-ho fins al final, i crec que això, pactant amb intel·ligència, aquí crec que totes les virtuts del que podem arribar a fer, per això dic que no és un llibre particularment sobre el Barça o sobre Cruyff, o només sobre el fitxatge, sinó que és un llibre sobre el poder dels catalans, no? El que podem arribar a fer si desacomplexadament actuem i fem les coses com creiem que les hem de fer, no pendents sempre de l'adversari, que per cert és una cosa molt cruifista.
Sí.
No està pendents de l'adversari.
Veritat.
No? Que a vegades no es destaca mai prou que Cruyff no és gaire antimadridista o gens. Ell és del Barça, no? o de l'Ajax, i es dedica a potenciar el que tu pots fer bé. I això és una cosa que... sovint oblidem.
És curiós perquè amb aquesta posició del que hauria de fer, que haurien de fer els catalans, és molt, trobo molt, molt interessant la posició de l'Armand Carabent en si mateix. Jo t'ho deia ara a micro tancat, que llegint el teu llibre, venen moltes ganes de llegir les seves memòries pels les cites que tu en fas, no? Hi ha un moment també que el seu fill, el David, el descriu, era molt del Barça, però no era un fanàtic. Fins i tot se n'enfotia una mica de la part aquesta tan sentimental, no? I en un altre moment dius que el seu compromís polític era un alegro manon tropo. Vull dir, no era ni Pujol ni Tarradellas, una mica així, no?
El seu compromís polític era intachable, sí, amb el país. Era una cosa...
Amb el país sí, però amb les formacions
aquest
del moment.
Aquest és el tema, que és un home sense carnet o deixa de tenir carnet quan Pallach mor, perquè ell es considera orfe políticament, ell era un pallachista. Clar, aquí aquest matís és molt interessant, aquí, precisament. Les seves memòries es titulen Catalunya és més que un club, és una pregunta que ell es fa, perquè ell, quan parla de si el Barça és més que un club, ell diu que en fem un gran massa de tot això. Però ell és molt del Barça, l'únic carnet que ell té a la vida és el carnet del Barça.
Sí, sí. Però és poc català, això, no? Aquest sentiment, però no ho dic com a retret, al contrari, eh? Vull dir que és poc habitual veure aquesta adhesió a un club o un país i, en canvi, tenir, no sé si dir-te, una ironia, un cinisme, un sentit...
A mi m'agrada la figura de l'Armand, perquè la figura de l'Armand, si llegeixes directament les seves memòries, et desmunta alguns mites o algunes coses que ens han arribat a través de la història que l'escriu certa gent, a vegades la història, no? L'escriu qui guanya o l'escriu... I, per exemple, a mi té un efecte similar, entre cometes, al que et passa quan llegeixes Joan Sales i la Guerra Civil, no? I escoltes o llegeixes el que diu Joan Sales en les seves cartes a Màrius Torres, per exemple, de l'època, i et desmunta algunes coses que ens han arribat després. No? Amb l'Armand ens passa una mica el mateix, perquè és una persona que no té carnet, diguéssim, per dir-ho així, és 100% català, però ell té una opinió de les coses, formada, un criteri, etc., que és molt diferent dels ecos que ens han arribat de resistències, de lluites antifranquistes, etc. No? Ell se'n fot una mica les memòries també d'això. Diu, escolta, hi ha molta gent que diu ara què tal, però en realitat, doncs, ell en diu el franquisme per omissió. No? Sí. Jo crec que és molt interessant anar a fons com aquesta i descobrir personatges com aquest perquè ens expliquen un testimoni que és real, que és de l'època, i que ens explica una manera de ser català que és diferent a la que ens ha arribat, no? Hi ha aquests relats de sempre del no sé com dir-ho, no? De la trampa, del muntatge, de les quatre famílies que ho munten, de l'establishment, etc. No? I figures com d'Armand et desmunten una mica això o t'ensenyen que hi ha una altra manera de fer les coses diferent a l'establishment, que jo el que em dic a vegades és molt diferent estar al Barça perquè te l'estimes o perquè hi creus, o estar al Barça perquè creus que et toquen. No?
Estas banderas que hay, por ejemplo, hace un año, dos años, que han demostrado que por ejemplo, la bandera que llevo yo aquí, el capitán, todas esas cosas para mí significan muchísimas cosas y sobre todo que la gente lo ven que haces. No solo para llevar, sino para los colores y la gente lo ven. Y este creo, son pequeñas cosas, pero para mí que vale mucho. El momento que fuimos campeones, todo el mundo en vez de decir felicitaciones, ha dicho gracias. Y este momento no lo entendí yo, pero acabar de un año o dos años, empiezo a entender que este no solo era para ganar una liga, no, era muchísimo más. Y por eso Barcelona no se puede decir otra cosa que es más que un club, porque esas dos no son cosas que he explicado, que no tienen nada que ver con el fútbol.
De vegades en tenim prou en caminar, de vegades en silenci n'hi ha prou. De vegades amb l'un al costat de l'altre.
Estem parlant amb el Ramon Piqué del contracte Cruyff-Caravent-Catalunya. Hi ha un moment que dius una frase que se'm va quedar molt gravada. Dius, les imatges més icòniques de Pelé, Maradona i de Stefano són jugant, la imatge més recorrent del Cruyff jugador és manant.
És veritat. I sí, evidentment, tenim moltes imatges a la retina, el famós dribbling de Cruyff, sí. No? El Cruyff Turn, que es diu en anglès. Però és veritat, la majoria de reculls d'imatges que veuràs de Cruyff jugant sempre és indicant amb algú, tu posa't aquí, tu posa't allà, i això és des de ben jove. Ell té un entrenador dintre, de seguida. Li agrada molt la tàctica, ho entén molt bé. I, de fet, el futbol total de Michels, sense un executor com Cruyff, doncs, que era la seva extensió al camp, no sabem com hagués arribat. Cruyff és una persona que és, en aquest sentit, no només és un gran jugador, sinó que és extremadament intel·ligent amb aquestes coses, i de fet el seu paper també dins del món del marxandatge esportiu, de la representació de jugadors, de com cobrar bonus, etc. Ha passat a la història una mica com a PST, però en realitat ell sí. és un empresari, diguéssim, sí. No, en aquest sentit.
Com justifiques una miqueta, no? Tu dius que no és ben bé, que és una, la fama de pessetero, diguem-ne, és una visió esbiaixada del que va passar en realitat.
Absolutament, perquè avui ho trobaríem normal. Ell fa un raonament molt lògic, és dir, vostè em vol entrevistar per una cosa que no té res a veure amb l'esport i amb el futbol? Això, aleshores, es considerava un favor. O vostè vol que porti la seva roba esportiva? Vostè vol guanyar diners amb mi? Jo vull guanyar amb vostè. Ah. És un raonament que jo el trobo perfectament lògic.
És una mica, però també ho dius en el llibre, eh? És... anava a dir transgressor, però sobretot s'avança el jugador franquícia, el jugador marca, no?
Sí, Cruyff és un geni, en el fons, i és com el Picasso de futbol, això ho diu molt el Sergi Pàmies i té raó. També pot ser un Steve Jobs, diguéssim, perquè ell, sí, perquè ell al final acaba revolucionant una mica la pròpia indústria del futbol, no? O diverses indústries en una. I el llibre també vol fer una mica un exercici de què li permetem al geni i què no li permetem al geni. A Catalunya li permetem molt poques coses al geni, perquè volem sempre tenir com la cosa controlada, sempre ens refugiem com amb aquesta excusa de la col·lectivitat, i quan algú destaca molt, 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 encara que ens faci passar estones molt agradables, com pot ser Johan Cruyff, com pot ser Pep Guardiola, però hi ha molta altra gent fora de l'esport també, de seguida sospitem, perquè tenim aquest punt una mica mediocre a vegades, no? Jo em dic una mica la Catalunya de Rabadà, no?
Ara que també anava a dir això, és que t'ho anava a dir, eh? Dic, hi ha un moment que dius que cada cop que hi ha un pastor per aquí al ramat apareix un
sí,
Rabadà,
sempre hi ha algú que es queixa.
Aliar-la.
I aleshores també hi ha aquesta reflexió sobre què li podem permetre al geni i què no.
Però tu creus que és per això? Per la pròpia personalitat del país, diguem-ne? En el cas de Pep Guardiola,
sí.
Per exemple. Tu creus que és per això que Guardiola marxa? De dir, hi ha una sèrie de coses que aquí no...
Jo crec que no és exclusiu nostre i que és propi del país petit, i aquest és un debat, o més que un debat, és una pregunta que està a l'aire i permanentment hem d'atrevir-nos a respondre, i cadascú ha de fer amb les seves vides, que és, si tu vols que això sigui un petit país que aquí... on es pot viure bé, on es pot atraure talent, on es pot créixer, on es poden desenvolupar idees, on poden passar coses grans, o vols que això sigui un país petit, mesquí, no? On no pots permetre que el veí destaqui més que tu, perquè només faltaria, etcètera. No? Aquesta és una pregunta que permanent ens hem de respondre, i cadascú l'ha de respondre. I això a nivell del Barça, a nivell polític, a nivell que vulguis, a nivell de la teva feina. Per això dic que a mi em sembla que no hi ha un caràcter català que ens obligui a perdre, o aquest fatalisme que a vegades gastem, i que a vegades és una excusa, moltes vegades, per dir... hem perdut, escolta, ho hem... provat i ja està, no? Sinó que a vegades ens falta com saber guanyar. No, això no existeix. Jo crec que el que hi ha són catalans que fan coses. Com deia
Rajoy.
Exacte. I aquestes coses se'ls pot passar a revista, se'ls pot examinar d'alguna manera, no? I crec que la vida de Cruyff, o la vida de l'Armand Caravent, ens posa una mica contra la paret, una mica un mirall que ens obliga a fer-nos aquest tipus de preguntes. I el que em deies del Guardiola, doncs el Guardiola és algú que és increïble, com el seu perfil biogràfic. És un noi de Sant Pedro que ha estat al Barça des de a plegar pilotes fins a entrenador, passant per una figura senyera a dins del camp, que a més, gràcies a Cruyff, també és una revolució al món del futbol, perquè ell és qui inventa la figura del 4, pràcticament.
4.
com hem tractat aquest ídol, aquesta icona, no? Ha estat només 4 anys entrenant aquí, porta 10 anys entrenant a Manchester.
Això et deia, si és una cosa del país o és una cosa d'una directiva en un moment concret, diguem-ne, en el cas de Guardiola. Faig la reflexió en veu alta, no té res a veure amb això. Però ja
és una cosa d'una directiva en un moment concret, però ens diu una manera de ser que tenim...
És un símptoma.
És un símptoma. Podem tenir, com el Barça sempre té com aquesta dreta i aquesta esquerra, i crec que Catalunya també, no em refereixo en sentit polític, sinó sí. com les dues mans que són complementàries, no? I a vegades ens oblidem que el necessari aquí no és imposar una visió de les coses, sinó el joc, la manera que tenim de fer les coses, el com, no? Se'ns dona molt bé el com, som uns obsessos del com. Per això és tan important la figura del David, amb el 125 aniversari, el manifest, el volem la pilota, perquè no només parla del club, sinó que parla del país, parla de com fem les coses i de per a què volem la pilota també, que és per a guanyar, en el fons.
Tu comentaves abans el estar acomplexat, diguem-ne, no? La figura d'estar acomplexat. De fet, el que tenen en comú molts dels teus personatges del llibre, i tu dius, és l'actitud de desacomplexament, diguem-ne, no? I tu cites diverses vegades això que la frase de Wembley, no? Núñez diu, i què passa demà? Què passa si demà perdem? I Cruyff diu, bueno, i què passa demà si guanyem, no? Vull dir, pel mateix preu fem-nos la pregunta en positiu.
És tal qual, i hauríem d'aprendre també a viure la vida una mica, potser d'aquesta manera més desacomplexada, o veure l'ampolla mig plena. Crec que figures com l'Armand i el Johan també ens ho ensenyen, perquè és una de les coses a destacar, sobretot d'ells, és la seva joia de viure, diguéssim, no? El seu poc patiment per les coses. O sigui, quan s'acaba la feina, diguéssim, la vida també està per passar-ho bé, i això és una lliçó del costat, si vols, però també reveladora de com enfoques la vida, no?
De fet, és interessant perquè, ara no recordo qui t'ho diu, però que hi ha algú que diu, jo crec que diu que el Cruyff li deu fins i tot fer gràcia veure com el Pep pateix tant, no? Perquè la seva aproximació al futbol era més de bon vivant, diguem-ne.
Sí,
no?
Crec que és una conversa amb el Patsy, aquesta, que em deia això, precisament, dius, ostres, potser el primer que estaria potser criticant aquesta conversa entre tu i jo, o aquell llibre, potser seria el propi Cruyff, de dir, un moment, no? Potser n'estàs fent un gran massa no, exacte, però també som catalans i ho hem de fer així, no? Hem d'exagerar. Però sí, és com dius, a vegades treure ferro les coses també és una manera de veure-les com són.
Me ha gustado muchísimo que ustedes habían aplaudido al presidente porque empezamos una temporada nueva. También estoy muy triste que habéis echado una bronca a un capitán que he elegido yo. Si nosotros queremos tener una temporada buena, no una temporada mala como el año pasado, nosotros aquí necesitamos también la ayuda al público y no los broncas. ¿Por qué? No hay que mirar atrás, hay que mirar delante.
Mira que hi ha moments...
Recordo molt bé aquest
jo
moment.
També, eh? Jo
de
també.
De davant de la tele, escoltant jo Cruyff dient això.
I em fascina. Arriba Cruyff al Barça, té tot això, xiulen Alex Sanko, i ell es planta davant del públic i diu, però què us heu pensat? Ben dit, ben amb el seu to, però bé ser de dir, escolta, que no, que s'ha acabat això.
Alex Sanko és un dels capitostos del motiu de l'Espèria.
Sí,
i Cruyff decideix no fer-lo fora.
Sí.
I aquí no hi ha raons esportives pel mig. Aquí és dir, no, aquí mano jo.
Sí. I a més a més, aquesta escena, no sé si te'n recordes, però hi ha un moment que es veu com Alex Sanko li diu, abans d'anar al micro, diu, hòstia, no sé què fer, i el Cruyff li diu, que vés-hi, que t'estic dient que hi vagis. Vull dir, a mi ho trobo, sabent, quin tio.
Sí, forma part d'aquest desacomplexament i d'aquest fer allò el que creus que has de fer. És el que, si tu vols una cosa, fes-la, no? Que és la primera llei no escrita del cruyffisme pràctic, diguéssim, no? O sigui, que és un manual d'aquest filòsof involuntari que és Johan Cruyff. Aquest seria el primer principi, segurament. Sí, és així. A més, sabent que fent això... estava posant-se en contra la directiva, que era una directiva molt intervencionista en el camp esportiu. Sí, a l'època de Luis Aragonés, l'entrenador havia de portar un informe tècnic a la directiva abans del partit per veure qui jugaria i qui no. S'ha acabat, aquí en mano jo, jugarà qui jo digui, i prou. I també té aquest punt genial, no?, d'esperit de contradicció, que és propi del geni també, no?, de dir, tu creus que jo he de fer això? Doncs ara faré la causa contrària i ja veurem com sortirà. Sí. I quan surti, si surt bé, serà el millor. Si surt malament, ja ho justificarem. Clar. Això és una constant també en la vida de Cruyff.
Més és curiós també, com a deformació professional, veus moltes coses de la no sé si dir-ne col·laboració o el paper dels mitjans de comunicació en tot aquest procés, coses que avui serien impensables. Hi ha un moment que tu ho dius, quan arriba l'any 71 es fa fotos, vestit del Barça, al Camp Nou, quan és jugador de l'Àjax i encara serà jugador de l'Àjax 2 anys més, diguem-ne, no? Vull dir, tu imagina't, veus això i penses, avui és absolutament impensable.
El mateix rol de la Marjolen, que és una persona que no és de la directiva, no, no treballa pel Barça i constantment està ajudant al Barça a la contractació de Michels, amb la contractació de Cruyff, amb tantes altres, amb, portant la gestió també de les campanyes publicitàries a Cruyff al principi. O sigui, és tot una... És un moment una mica naïf, si vols, de la indústria, de l'esport, del futbol, però també bonic, no?, que precisament, per això dèiem abans, que coincideixen moltes coses en la història. És aquest moment de la eclosió de l'esport com a fenomen de masses. Cruyff ens porta un nivell de show business que el Barça no havia tingut, encara que el Barça fos un club amb un estadi molt gran, etc. I al final de la dictadura, els anhels de democràcia de molta gent, aquell tall que has posat abans sobre les senyeres, sobre el braçalet de capità, és or. Pocs jugadors han arribat a entendre el que és el Barça d'aquesta manera com Cruyff. Perquè algú li explica, perquè la Marjolen, perquè l'Armand li expliquen. I ell és capaç d'assimilar-ho i amb les seves dots de lideratge tan grans ho porta a un nivell molt més gran. Jo trobo a faltar aquest punt de desacomplexament en el país, també de dir, escolta, això ho creiem, ho farem, no? I potser és la lliçó que podem aprendre una mica de tota aquesta història de l'Armand, de la Marjolen i dels Cruyff al Barça, no?
De fet, hi ha una qüestió que una altra de les persones amb qui tu pares el llibre, que és el president del Barça, el president Laporta, jo recordo haver-li sentit en entrevistes a Joan Laporta de dir el que no em van perdonar el primer mandat és que jo m'ho passava molt bé. I es veia.
Probablement. És
una mica de subcomplexament, també.
És, sí, 100%, no? I també el fil vermell que uneix aquests personatges té molt a veure amb aquesta actitud. I després pots estar-hi més d'acord, menys d'acord, però aquest punt de no demanar permís, de fer el que creus, amb la gent que creus, i de tenir un projecte que va cap a una direcció concreta, no? Jo crec que Laporta, quan li preguntaven al principi del seu mandat, aquella directiva, vostès, quin és el seu programa? I el programa és Masia, Catalunya, Cruyff, UNICEF, doncs és una manera d'explicar-ho molt fàcil, no? I tothom ho entén.
De fet, hi ha un moment que tu vens a dir, o tu dius, vaja, que hi ha tres revolucions del Cruyff al Barça com a jugador, com a entrenador, i la tercera és la directiva. És afavorir el canvi, d'alguna manera, quan fa costat a l'Elefant Blau fa costat a Joan Laporta.
El 2003, quan la directiva de Joan Laporta guanya per sorpresa a les eleccions, diguéssim, perquè aquella és una campanya en la qual, per cert, Cruyff, en aquest punt de l'ascens de Laporta dins de la campanya, té un paper destacat.
Sí.
En aquest punt, és com el retorn de Cruyff al Barça, d'alguna manera, no? I pren unes decisions igual de boges que quan va arribar l'entrenador. Quan va arribar l'entrenador, no? I els propis jugadors t'ho diuen. Tu estaves allà al vestidor escoltant, jugarem amb tres a darrere i dos no són defenses. Bueno, la gent, això no sortirà bé, no? I va sortir bé, no? O sortia bé. A la Llotja fa una mica la mateixa actitud. Quan designes a Xique Begristain, director esportiu, sense cap experiència, a més amb la base de que aquest és honrat i és llest, no? I primer Rijkaard, després Guardiola com a entrenadors, que són entrenadors, el primer
molt bastant
novell, inexpert,
sí.
El segon totalment inexpert, perquè ha entrenat a segona B, no? És algú que sap molt de futbol, no? I hi ha una entrevista del David al Pep Guardiola a l'estiu del 50 aniversari del fitxatge del Cruyff, on el Guardiola explica això, no? Que el Cruyff venia a veure a ell al miniestadi just abans l'època, just abans de la contractació, no? I ell se'n va donar. Diu, aquest no ve a veure el Barça bé, aquest ve a veure tu, per veure si estàs preparat o no. Clar, és el que et deia abans del geni, no? El geni veu coses que nosaltres no sabem veure. Mm. I gràcies a Déu que la va veure, perquè Pep Guardiola ens ha donat moltes alegries.
I un moment també dius que quan arriba Cruyff com a entrenador, s'acaba el zapping. No? Perquè veníem de Ciudolate, que si Terry Venables i tot això. És inevitable preguntar-te, com a curifista, com a autor d'aquest llibre, ara, en el moment actual en el que estem, continuem amb el zapping o Hansi Flick representa d'alguna manera un continuisme?
Doncs tant de bo sigui. Jo crec que sí que és un continuisme.
Sí.
El cruifisme, si té una cosa, és la flexibilitat en els plantejaments.
Sí.
No? Tu has de jugar d'una manera concreta, que és tenir la pilota, hi ha alguns plantejaments posicionals, tàctics, etc, que són religió, diguéssim, però a partir d'aquí cada entrenador pot fer els seus matisos. Rijkaard era d'una manera, Guardiola d'una altra, Guardiola ho ha sublimat a un nivell de perfecció increïble. Jo crec que en Flick tenir una mica aquest dinamisme amb altres, ell ve d'una altra escola, però jo crec que sí que ho mantenim. Tant de bo sigui un entrenador que es pugui
quedar. No, ho dic perquè a vegades aquestes coses, sobretot els que som del Barça, d'alguna manera, a vegades una de les crítiques és que s'ha estat massa com a guardià de les essències, diguem-ne, i s'ha evitat aquesta flexibilitat que tu deies, no? Vull dir que...
Però és inevitable la flexibilitat, perquè els temps et van marcant,
sí,
també.
Sí, per això.
I hi ha una constant per això, no? Que també la té Xavi. Xavi va fer debutar gent, Covarsí, Lamin, etc. Que això és el que ens va definint. Això també crec que és una cosa, una idea que ha destacat, no? De dir, no, cap altre club d'això, l'Ajax ho tenia i ho estava perdent, Holanda ja no juga com jugava abans. Nosaltres seguim jugant d'aquesta manera o ho volem, i a més ho fem amb gent que ve d'un... dels equips, o sigui, acabar una final de Champions com va fer Guardiola amb 10 jugadors formats a la Masia, això, més enllà que guanyis o perdis, és un tresor, és una senyal d'identitat que no es pot perdre mai. Jo crec que això no ho hem perdut i per això crec que anem pel bon camí.
El contracte, Cruyff, vaja, sempre dic Cruyff, això també s'ha de ser generacional, eh?
A mi també em passa,
sí,
però...
Sí, que sí, a mi em surt dir Cruyff. Doncs diguem Cruyff, va.
Cruyff, el contracte... Cruyff. Ningú diu bé, ell no parla bé tampoc, eh?
Exacte. El contracte, Cruyff, Caravent, Catalunya. Ramon Piqué, moltíssimes gràcies per venir a comentar el teu llibre, de debò.
Gràcies a vosaltres. Que menteixen perquè jo sé que el que et fa falta només ho trobaràs amb mi.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Pare, què ens cuinaràs per Nadal? Perquè sóc al Corte Inglés i ja puc escollir ara el vi, que aquí sempre m'aconsellen bé. El que em diguis, un gran reserva si fas un rostit dels teus, o un godello o un albariño si fas peix. I no cal dir-ho, cava o xampany francès, que haurem de brindar.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
Miqui, 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 acabo de sortir ara mateix de fer-me la prova de vestuari. És tan increïble que crec que no t'ho pots imaginar.
Laura, tia, tinc moltes ganes de tornar a fer el rem amb tu.
Però escolta, amb mi i amb tot Catalunya, no?
Les campanades de cap d'any amb Laura Escanes i Miqui Núñez. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Benvinguts a lloc on la màgia de regalar ho aconsegueix tot. Només has d'aprofitar els nostres descomptes màgics. Com ara un rellotge Smartwatch for Runner 255 Garmin que costava 349,99 € per tan sols 224,99. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Corte Inglés. A la botiga, la web i l'app. Feliç 2025.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Aquest Nadal utilitza el transport públic. Mou-te en metro i bus. Puja al telefèric de Montjuïc, agafa el bus turístic i gaudiràs del Nadal amb tots els sentits. Perquè anar en transport públic fa Nadal. TMB.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes. Molta sort i molt bon any a totes i a tots.
Bones festes. I tant que sí.
Arriba l'hora dels temes pendents. Carla Roig, Ona Viñamata, bon dia.
Bon dia.
A aquesta hora tenim pendent parlar d'un documental, el documental sobre el Premi Nobel que no va guanyar Àngel Guimerà.
Oh, Guimerà. Oh, això sí que era un autor de cabo a rabo, Dels que se... Bueno, de los que se viste por los pies.
M'agrada molt aquesta expressió, A vostè sí. Li agrada Guimerà, Arminio?
Oh, i tant, sí. I tant. A mi m'agrada, però qui sí que li agradava més era la meva àvia.
Home.
La Conxita.
Sí.
En Guimerà era el seu crush.
Ah, sí?
Era el seu... Bueno, no vegis com es posava. Quan sí. El veia amb aquelles ulleretes... Sempre ho deia, que porta unes ulleretes rodonetes.
Sí.
I aquell bigotet ritxolat de fúquer.
Home.
Que diu ara.
Home, aviam, Arminio.
Oh, no. Sí. Perquè no te'l mires amb bons ulls. Sí. Sí, Guimerà és un senyor dels que feia Teatro Dantes, amb cançons, amb personatges que s'animoren, no com ara. Ara el teatro modern surt un actor, i actor, per dir-li d'alguna manera.
Home, honestament, què vol dir, per què?
Home, sí, que han anat 4 dies a l'escola d'actors. Yeah. I després es passeja per l'escenari despullat amb mugroneres.
Què vols dir amb això?
I cridant paraulotes durant 2 hores.
Perdona, perdona, sóc el David Bordé.
Mira, doncs tu,
què passa?
Marrano!
Què? No t'agrada el meu penis?
Amb la barba, no.
Vull dir, a mi m'agrada anar
despullat. Què vol dir, no m'agrada el meu
penis? No, vull dir que a mi m'agrada despullar-me del teatre, no passa res, és un lloc on despulles les emocions.
Un petonet també?
Si fa falta, si l'obra ho diu, doncs ho fem.
Doncs sí, si vols, sí.
Però això no li sembla bé.
Perquè després encara volen convèncer que era una crítica al capitalisme, això d'anar-se passejant despullats. Una crítica a lo imbècils que són els espectadors. Això és el que és.
Calma, no t'ho agafis personalment, David.
No, tranquil, ja he vist que aquesta senyora, doncs, bueno, no li agrada el que fem, no passa res.
Escolta,
no vinguis a les meves
hores. Igual ho podem arreglar.
No passa res. A vostè li agrada una cosa més burgeseta, més, no?
No, burgeseta. Però què dius?
S'ha ofès, s'ha ofès.
Bueno, no, una parella que s'enamora, després no, tal, no, aquestes cosetes.
Bueno, sí.
En fi, parlarem també d'una iniciativa de micromecenatge per salvar l'espècie autòctona del ruc català.
Bueno, sí, jo crec que els burros catalans se tenen que salvar, no? Sí. Perquè els burros catalans els he utilitzat molt al meu cinema.
Home, José Antonio Bayona, però què vol dir que els rucs catalans tenen un paper important al seu cinema, bueno, a les seves pel·lícules?
A veure, no, que no sé si t'hi havia fixat, però sí, la pel·lícula aquella del dinosaure, no, sí, no me'n recordo com era.
Home, Jurassic World, sí.
Sí, això, Jurassic LOL.
Sí.
Pues que...
Com?
Jurassic LOL.
No, Jurassic LOL no.
Jurassic LOL.
Estaria bé fer Jurassic LOL, però no. Jurassic World.
N'he fet tanta de pel·lícula, sí, que no me'n recordo. Bueno, sí, pues el Jurassic WoW, aquest de dinosaurios, sí, pues el meu dinosaurios eren burros.
Ah,
vale, que eren burros que jo els hi posava, catalans, la marca catalana, que jo els hi posava una petita màscara, menys el tiranosaurio Rex, que bueno, eren 10 burros damunt de l'altre per fer una mica la simulació.
Però no es veia, això, vull dir, estava ben trobat, Vull dir
que... Així, si tu fas un traveling ràpid així, és que no te
n'adones. Com és un traveling?
El traveling, al cine, quan tu veus un traveling ràpid, és que estan amagant alguna cosa.
Ah, sí?
I jo, en aquest cas, amagant que els dinosaures són burros.
Sí.
És la màgia del cine, no?
Sí, el sexto arte.
O séptimo arte, no sé. Lo del arte crec que sí, no? Sí. Però, bueno, jo soc més de fer cine que de pensar-lo.
Ja, però mira, això que sortissin rucs catalans a Jurassic World, aquesta sí que no me l'esperava.
La història verídica, 100%, la veritat.
Anem al primer tema pendent, el que dèiem ara, el Nobel de Guimarà.
Em dic Àngels Gunyalons. D'allò ja fa més de 30 anys. Però encara avui no he aclarit si Àngel Guimarà va estar o no a punt de guanyar el Premi Nobel de Literatura.
S'ha començat a emetre 3CAT la docusèrie Guimarà, el Nobel sense premi. És una investigació periodística que ha revelat que va ser nominat fins a 17 vegades al Premi Nobel, però que va ser rebutjat, segons el documental, per les seves idees catalanistes.
Mira, a mi, el que a mi em sembla molt cutre és que no se m'hagi nominat a mi al Premi Nobel de Literatura.
Home, Juana Dolores, poeta i
actriu. Bueno, en fin, jo què sé,
com
no?
Com estàs?
Total, claro, es que con este plan, no? Jo ja no sé ni per què escric. En fin, pa flipar.
Bueno, però veiem, què vol dir això?
Sí, bueno, ja, pues això és. Lo que tu digues, no? Lo que tu digues, no? Sí, bueno, total.
Bueno, però és que no estic entenent res. Pots dir una frase completa, intel·ligible?
És que com us gusta corregir a una xarnega proletària en aquesta ràdio cansarosa de la burgesia catalana. Ojalá caigués un meteorito ara mateix sobre Catalunya Ràdio, sobre el TV3.
I dale amb el meteorito.
Sobre Pilarín Vallès. I un altre meteorito sobre els supermercats Bonpreu.
Pobre Pilarín, i què li han fet als supermercats Bonpreu?
Mira, si li vull dir aguacate a l'alvocat, doncs li dic aguacate, vale? ¿Vale? Me da igual que tu etiquetes al bucat. Dir al bucat és feixisme català. Però fijo que a tu te flipa, no, el feixisme, amb aquesta corbata de pijo polla vieja que me llevas.
Bueno, per començar no porto corbata.
Da igual,
que no.
Da igual. La corbata és un estat mental. Com ser un divorciat, no?
Sí.
Hi ha pavos casats amb dona i fill que mentalment són divorciats. M'explico o no m'explico?
No, igual t'expliques, però no s'entén gaire,
no, a mi no em parlis de vostè,
Ah, no?
A mi no me parlis... No, m'atxirulo. A mi no em parlis de vostè.
Val.
Hablar de vostè és paternalista i és feixista.
Ah, parlo de tu, no hi ha problema.
No,
tampoc.
No, sos aún peor, pavo. Me hablas de tú porque soy una charnega, ¿no? Y no me tienes respeto, ¿no? ¿Dónde está el respeto en aquesta ràdio burgesa catalanista de mierda? ¿On està el respeto? Viejo, puto viejo.
Bueno, calma. No puc parlar de vostè, no puc parlar de tu. Com he de parlar?
Pues no me hables, Pau, no em parlis. Vaja. No me hables, que no me hables.
Val.
Déjame.
Sí, sí.
Deixa'm.
A veure, aquests del Nobel són uns bargans, no? O encara diria més, un fill de puta, no? Que es diria en català normatiu.
Quim Monzó, a veure, bon dia.
Bon dia.
A vostè també li indigna aquesta decisió.
M'agraden molt les teves ulleres.
Moltes gràcies.
Et queda molt bé.
Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies. Dic que vostè també li indigna, senyor Monzó, la decisió del Nobel amb en Guimarà.
Correcte. M'indigna. I encara et diré més. Em fas putar els collons de ràbia, no? Que es diria amb el català de la IEC. Sí. Com pot ser que un escriptor de la talla de Guimarà no tingui el Nobel, no? De literatura, algú que ha escrit obres de teatre com Guantum Frito, no? O d'altres com Guiozas de Pollo, o com oblidar obres com Fideos de Noodles Picantes, o l'Excelsa, aquesta és la que més m'agrada. Pato Pequín con arroz frito.
Però tot això ho va escriure Àngel Guimarà. Àngel Guimarà va escriure una obra que es deia Pato Pequín con arroz frito.
Con arroz frito. Ah, ostres, no, disculpa. Crec que he confós la llista d'obres del Guimarà amb la llista del que demanaré per dinar al xino de sota la casa.
Anava a dir, perquè no quadrava gaire. Però a vostè no li hauria agradat guanyar el Nobel, senyor Monzó?
Home, ets foll? Foll. Encara diria més.
Sí.
Ets subnormal.
Català normatiu, també.
Que es diria, exacte, veig que em vas entenent. No ets tan subnormal com sembles a primera vista.
Gràcies.
Si guanyés el Nobel, hauria d'anar a buscar-lo, I amb el malament que si menja a Noruega, doncs no m'hi trobaran.
Bueno, però el Nobel és una gran distinció. Molts artistes els agradaria guanyar-lo.
Sí, una bona merda.
Bueno, com per exemple jo, no? La Rosalía. Vés, Freddy, com estàs?
Hola, molt bé. I tu
bueno,
ja vulguis guanyar.
Bueno, no seria la primera cantant, no? A guanyar el Nobel de Literatura per les seves lletres, no? Milan ja l'ho va guanyar.
Bob Dylan, no amb Bob Dylan, sí. però veiem, amb tot el carinyo, és a dir, no estarà comparant tota la trajectòria de Bob Dylan amb la teva, Rosalía. Aviam,
que jo sàpiga, Bob Dylan no ha cantat cap de mazo amb el Bani, no? Jo sí. Bob Dylan no ha fet de DJ a cap gran musical de la Margé, i jo l'ho he hecho o no l'ho he hecho?
Sí, sí, això és inqüestionable.
No, el meu problema és que el reggaeton pues, està desprestigiat, tete, no? Tu ja pots cantar l'Orca, que si la base és de tu, pa. Bueno, aquest rotllo, no? Pues la people es pensa que les lletres són caca, no?
Yeah. És a dir, que la gent no valora les teves lletres per culpa de la música.
Bien por. I la Rosy tu lo demostrarà, Freddy. Ja veuràs. Sí. Poseu-me la chiquenteria aquí, primo, dale. Rosa, sin tarjeta. Vamos, Naki. A tu gata, te la tengo. Naki, chiquenteria, Yagi. Taki. Naki. Bueno.
Ja, tu, segons tu, el problema d'això és la música.
100%. Ara veuràs què passa si canviem aquesta música per algo más rollo, así como vintage, viejo, que reciti la lletra de la personalitat més important de la cultura catalana.
I qui és aquesta persona?
La Laura Borràs.
Ah, Laura Borràs.
Ai, gràcies per comptar amb mi, Rosy. Et puc dir Rosy? Serem tan amigues, Rosy?
No em diguis Rosy, que, bueno, no ens coneixem de res. I a mi m'hace un poco de cringe, la verdad.
Ai, tens raó. Disculpa.
Bueno, empezamos. ¿Estás ready, mami, Lauri? Dale mi beat, chicken teriyaki, classical version, featuring Laura Borràs. Venga, dale.
Rosa, sin tarjeta, se las mando a tu gata, ey. Te la tengo con roleta, ey. No hizo falta serenata. Pati, naki, chicken teriyaki. Pati, naki, chicken teriyaki. Patinaki, chicken teriyaki, tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Julio en los 70. Patinaki, chicken teriyaki.
És com, what the fuck, no? O sea, de repentament, veus que Chicken Teriyaki és una lletra tope profunda.
Home, profunda...
Tope de Premi Nobel de Literatura, sí o no, Tete? Sí o no?
Aviam, profunda, no ho sé, però això una poesia que no rima, a mi em costa una mica.
Com que no rima? Teriyaki rima amb Teriyaki, no? Sí. O sea, què m'has de dir?
Ja, això sí, però bueno, és com... Vaja.
Bueno,
el que més m'ha agradat és dir-li Mami Lauri a Laura Borràs, també.
Mami Lauri, que ho ha fet molt bé. Un aplauso.
Un aplaudiment.
Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, us ho agraeixo.
Anem a publicitat i de seguida el segon tema pendent.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0.
Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
A mi m'han dit que és un poble que té mala entrada.
Sí, la gent són una mica...
escorredissos, aspres i eixuts. Es veu que la sortida és pitjor.
Que no necessàriament puc tenir una bona rebuda, diguéssim.
Veig que me'n venen cinc de cara. Dic, oi, 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 oi. El tio se'n fot un passamuntanyes. Diu, què, tens algun problema o què?
Estic a punt d'entrar en el clan, eh?
El foraster sobreviurà a Sant Jordi Desvalls? Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Totes les temporades anteriors disponibles a la plataforma 3Cat. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Collita de Nadales 2024. Avui, Siderland. Aquests dies, les ovelles busquen el seu corral i ve de gust cantar a cor que vols tornades com la d'aquesta Nadala que ens arriba des de Barcelona amb un duet que ja fa temps que reclama focus, els Siderland. Es diu Menys mal que ja és Nadal i és un recorregut per cada un dels moments d'aquestes festes.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró. La nit de Cap d'Any a Catalunya Ràdio serà una festa.
Comencem a les 11 preparant les campanades des del búnquer.
Bueno, us esperem el 31 de desembre a les campanades des de dins al búnquer. I quedarem molta gent aquí, eh?
I tradicional.
No.
Sí. S'encendrà la torre.
No. No. Hi haurà una campana.
A partir de la mitjanit...
Cap d'Any a Catalunya Ràdio. La selecció musical de Cap d'Any d'Albert Puig fins a les 4 de la matinada.
Per sentir cançons com aquesta.
I de 4 a 6...
Miqui Puig, els plats seleccionen la música d'aquesta revetlla.
Més música per ballar amb la pista de fusta de Miqui Puig.
Catalunya Ràdio. Energia positiva per rebre el 2025.
Seguiu les campanades a Catalunya Ràdio.
Sí, TV3.
A Catalunya Ràdio. Sí.
Ho fareu bé, com anirà?
Home, sí, ho farem bé.
Farem perfecte.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9 minuts i arribarem a les 12. De seguida continuem amb els temes pendents al matí de Catalunya Ràdio, però deixeu-nos dir que acabem de conèixer la mort de Hugo Cholo Sotil. Un dels mites, també, del Barça del 74. Avui que hem parlat una bona estona amb el Ramon Piqué del contracte, el seu llibre sobre el fitxatge de Johan Cruyff com a jugador del Barça. Els més granadets recordaran que en aquella lliga del 1974, aquella lliga que guanya el Barça, aquella lliga del 0-5 al camp del Bernabéu, un altre dels noms també importants en aquell equip, a banda del propi Cruyff o de Reixac, no cal dir-ho, era el peruà Hugo Cholo Sotil. Es recordaran aquella mítica frase de Mamita campeonamos, que és quan ell va trucar a la seva mare després que el Barça guanyés la lliga amb aquesta frase que passat a la història del futbol i la història del Barça. Doncs ha mort aquestes últimes hores Sotil. Va jugar al Barça del 73 al 76. Estava ingressat de l'hospital a la unitat de cures intensives des del passat 20 de desembre. I la coincidència ha volgut, doncs, que haguem conegut la seva mort just el dia que hem parlat abastament amb el Ramon Piqué de l'arribada de Cruyff al Barça i de què va suposar el fitxatge de l'holandès, primer com a jugador i després com a entrenador.
El matí de Catalunya Ràdio.
A mi burrito sabanero voy.
Amb el meu petit roquet.
Ara. Vaig
camí cap a Betlem.
No ens la traurem de sobre, eh? No ens la traurem de sobre.
No.
Sí. Ah, li agrada, Hermínia? Sí, sí.
Ai, molt,
molt. Ui, jo ja del burrito sabanero ja n'estic una mica fins
al... Mau, els malocs, vinga!
No.
Que sembles un tros de ciment.
Bueno, una mica sí, eh? Una mica sí. En fi. Posem això, perquè el segon tema pendent que qual volíem parlar és el RUC, una explotació del Pallars Sobirà amb 17 rucs catalans ofereix la possibilitat de fer aportacions per ajudar al manteniment d'aquesta raça autòctona per explicar-nos com funciona... Per explicar-nos com funciona... Tenim a un dels ramaders, volia dir.
Seu!
Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Sí.
Miri, noi, mira. Noi, estan totes les cabres aquí segudes.
Sí.
Mira, noi, el sistema...
Perdó, no cal que cridi, eh?
No, jo parlo així, jo estic cridant.
Val.
El meu to de veu normal.
Val.
El sistema de micromecenatge farà recompensa que són millors com més diners aportes, val?
Sí.
Per exemple, si tu dones 10 euros al mes, pots venir a visitar el Ruc a la muntanya.
Ah.
Vale? Si dones 20 euros... Tens 20 euros?
Sí, home, i tant.
Pues mira, si dones 20 euros pots venir a veure el menjar o fer les necessitats.
Home, a veure fer les necessitats fan una mica de fàstic.
Ai, noi, hòstia, la natura.
Sí, home, sí, però venir a veure això...
Si l'animal menja, després va de ventre. Tu no cagues o què?
Sí, home, i tant. Sí,
home,
sí, sí,
que
no
són molt
sensibles
però
sí.
De ciutat, no?
Però quines recompenses més hi ha?
Mira, ja. Veure, doncs a partir de 50 euros és quan arriba les recompenses bones, eh? Val. Que a mi m'agrada. Okay. Tu dones 50 euros
sí.
I pots venir a buscar el ruc, importar-te a sopar, pues jo què sé, allà amb un tagliatella o ballar l'Odegà amb un.
Mira, vale. Sí.
Serà millor algunes companyies, eh? Serà millor.
Sí. Totalment. El ruc és molt
no,
bo.
Ni no desentonarà. No,
no. Passar a mitjanit, no? Sí. Quan tornis a la quadra, equipallar, tal, nosaltres... Xate, xef, ei! Xate. Nosaltres haurem posat unes veles aromàtiques.
Sí.
Vale? Una mica de jazz suau, vale? Txin-txin-txin-txin-txin-txin-txin. Unes ostres de cortesia sobre el llit de palla.
No sé si vull que continuï, eh?
I el que passi a partir d'aquí, però hi ha cosa vostra. Ja. Vale? Com diem aquí, el que passa a Pallars es queda a Pallars, no?
Ah, sí? Això és una dita del Pallars, això?
És una dita de Pallars. Sí. El que passa a Pallars es queda a Pallars.
I s'han copiat a Las Vegas, diguem-ne, aquesta dita.
Bueno, o ells s'han copiat de nosaltres, no? Vull dir que,
però en qualsevol cas, això que m'explica encara costa més de sentir, una miqueta que, més fastigós que la recompensa.
És la natura!
Sí, ja, ja, ja.
És la natura, noi! Sí, sí, un home que sol...
És de Andorra.
A veure, jo...
Però també hi ha natura a Andorra, sí.
Un home, a veure, tu sabràs si ets d'Andorra que un home a la muntanya està sol.
Sí.
Ara jo passo moltes hores sol, no? Per tant, fem-te aquí d'allà, de punta a punta, tal, sí, sí. I un té la sí. seva necessitat, no?
Sí.
I et dic una cosa, quan un burro te mira els ulls,
sí.
és que és difícil dir que no.
Home, aviam un moment.
No, és que semblen personeta.
Ja, però la clau és
fins
semblen.
Fins i tot diria que algú em va provocar.
Bueno, va, deixem-ho aquí, va.
Com? Catalans, catalanes, hem de salvar el ruc català.
Home, ja, el que faltava. President Puigdemont, bon dia.
Bon dia.
Veig molt implicat en la causa del ruc català.
Exacte. El burro català és un símbol nacional català indiscutible.
Sí.
Com el cant de la senyera Montserrat, o pagar el compte a mitges i dir-li que ara et pagaré, fer un biz. Ara et faig un biz i et pago. Sí. I no fer-li un bizum fins al cap d'uns dies, tot i que tinguis el mòbil a la mà en aquell mateix moment.
O sigui, s'ha fet micromecenes del ruc català, president?
Doncs no. Perquè no hi ha res més català que creure intensament en una causa, però no destinar-hi ni un sol euro.
Però llavors, aviam, és que m'he perdut. Llavors, quina és la proposta per salvar el ruc català? Perquè només en queden 350, ens han dit.
Primer de tot, Junts promourà una esmena constitucional per reconèixer l'estatus legal ciutadà del ruc català sí. i que tingui dret a vot. A més, amb aquesta proposta potser aconseguim que els 350 rucs catalans votin a Junts, que no estem com per menystenir cap vot ara mateix.
Sí, però aviam, primer, no sé si s'acceptaria el vot, eh? No sé si... Però, bueno,
això...
i en qualsevol sent animals, igual s'estimen més votar el Pac-Man.
Punyeta, no hi havia pensat en això. Però potser tens raó. Llavors, la proposta de Junts serà prohibir que els rucs catalans puguin votar.
És que no poden votar.
Exactament.
Sí.
I tot això gràcies a Puigdemont.
No, home, no. Ja no han pogut votar mai, els rucs.
És que sóc l'hòstia.
Ja.
Vols que t'aconsegueixi alguna altra cosa?
Bueno, ja.
Vols una independència de 17 segons?
Sí.
Vols la joguina aquesta de moda que s'ha esgotat de fa mesos?
Sí.
L'armari de los secretos?
Home, si pot aconseguir l'armari de los secretos no aniria malament. A la Wallapop diuen que es ven per un dineral, eh?
Vale. Doncs sí. Justament d'armari de los secretos no me queda cap, ara.
Vaja.
Vull dir que, si vols, et dono un xuxo de crema.
No cal. Només faltaria un xuxo de crema amb el que estem jalant aquests dies, només falta
som
això.
Som de casa, eh? El
xuxo
és un superaliment, com la quinoa, però millor.
Home, com la quinoa. Què vol dir com la quinoa?
És molt millor que la quinoa.
Sí.
Tu menges un xuxu
sí.
i no cal que t'alimentis durant un any.
Sí, ja.
Veritat, això.
Els de l'avió de l'impossible sí. haurien pogut tirar mesos amb un sol xuxu repartit.
Sí.
I un xuxu està més bo que una cuixa de persona congelada.
Sí. Això és difícil de discutir.
A veure, no, no és
que... T'ho li hem de preguntar al Bayona, després.
No és que
hagi
menjat mai
sí.
una cuixa de persona congelada.
Sí.
Però
no ha sigut el cas.
La informació que tinc.
Però xuxu sí, eh?
El xuxu sí.
Sí.
Quedeu-vos amb això. El xuxu és millor que la quinoa.
I que una cuixa de persona congelada. Sí, no sé.
Molt millor.
Sí, m'agrada el xuxu.
Li agrada el xuxu, Míriam?
Sí, m'agrada. Sí, està ben fascinant de crema, eh?
Sí, a mi, a veure, jo el tema...
Mira, ara que parlàvem de la Societat de la Nieve.
La Societat, el problema és que eren uruguais.
Ja.
Ja, a Uruguai no hi ha xuxu. Saps? Vull dir que és un raonament que no està malament.
Si tu portes...
No, perquè tu has de ser, saps, fidel a la pel·lícula. Tu no pots posar allí un xuxu de crema.
Ja.
No pots, perquè la pel·lícula passa a Uruguai.
Perdó, eh? Però si...
Dulce Uruguai. Potser sí que en pots posar un.
Dulce Uruguai. Però si tu poses rucs catalans a Jurassic World, no pots posar un
no,
xutxo.
No, però això és la malla del cinema. Que tu fa un travelling molt ràpid.
Sí,
tu no has vist alguna pel·lícula que hi ha un travelling ràpid?
Sí, no, que, sí, no. No he entès com funcionava el travelling encara.
Sí, mira, o sigui, tu, per exemple, imaginem sí. que tu tens pèl. No? Llavors, Frederic...
A falta d'un minut i se m'ha...
És que la gent que no ho saps, és molt faltó.
El que hem de fer és un travelling ràpid i semblarà que tingui pèl. M'entens o no m'entens?
Sí, collons, si t'entenc. El problema no és no entendre't.
Si ho fas a poc a poc, és més complicat. Però si ho fas ràpid, això és la malla del cine.
Vinga, 6 hores de programa i l'últim que direm abans del vota del butlletí és imagina't
també.
Que tinguis pèl, eh?
L'Antonio també ho fa molt ràpid i així, saps?
Exacte. Si tu t'imagines que, bueno... Sí.
Bueno, molt bé. Vota salva això.
Sí, exacte.
Qui és el vota?
Treu-nos d'aquest forat. Sí.
Què fa el vota?
El vota ara farà les notícies a les 12.
No fa vacances, el vota.
Home, no, en principi no.
Ah, ja.
Bueno, no sé si em fa vacances, però...
No, no, va,
igual.
Va.
Sí, sí.
Són unes...
Igual hi ha torns i aquestes coses.
És com un carubí, el vota.
Això mateix.
Oi?
Va. Bueno, deixem-ho aquí.
És com un carubinet.
Les notícies ara a les 12, nosaltres hi tornem demà a les 6.
Té pèl, el vota,
o no té pèl?
Bueno, no m'importaria veure-ho.